Escoltes A mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la Història. Ens acompanya la Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
Com estem?
Mira, bé.
Fresquetes, no?
Avui sí, avui fa fred, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs avui de qui ens parlaràs?
Mira, doncs avui parlarem d'una escultora afroamericana, l'Augusta Savage.
Molt bé. Eh? Doncs explica'ns.
Bé, doncs habitualment en aquest programa parlem de dones artistes que pel sol fet de ser dones doncs van tenir moltes dificultats, no? Uh-huh. Per realitzar la seva obra i que a més recordem bueno, que socialment no estaven ben vistes.
Gens, no?
Gens. I que després també no podien accedir a les escoles d'art ni res de tot això. Després els matrimonis que els obligaven a fer, que tenien fills, que havien d'estar per les labors de cuidar els fills i la casa i tot això que els impedia. Mm. I a més sabem que, clar, després de totes aquestes coses, algunes que arribaven a triomfar i a triomfar molt, després els historiadors no les incluïen a la història de l'art. O sigui que sabem que hi havia tot aquest problema amb les dones, no?
Sí.
Doncs amb l'Augusta Savage tenim un problema afegit, que és el del racisme, no?
Mm-hmm.
El problema racial que en aquells moments estava a l'ordre del dia, no? Quan ella va viure.
Sí.
Però era una dona tan bona escultora que va saber arribar fins a New York i allà va formar part de l'escenari artístic del Renaixement de Harlem, eh? Que ara expliquem una miqueta pel qui no sàpiga el que és el del Renaixement de Harlem, doncs va ser una espècie de vida nova que va agafar tota la cultura, l'art, és a dir, un renaixement de les arts, de la música, de la poesia, del teatre i de la pintura i l'escultura i fins i tot de la política, no? Però tot això va ser fet en l'àmbit dels negres, no? De la vida dels afroamericans, no? Perquè tot això va ser una cosa que va fer-se present a les dècades del 1920 i 1930 i era sobretot en l'àmbit afroamericà, perquè va ser fet a Harlem, que està a Manhattan, a New York, i és allà on va haver aquest renaixement i aquest ressorgiment de la cultura, no?
Mm-hmm.
I en aquest moment ella va participar de totes aquestes coses, no? Però comencem al principi, no? Ella va néixer a Green Cove Springs, que està a Florida, Estats Units, i va néixer el 1892.
Mm-hmm.
Ella va començar a esculpir quan encara era una nena, no? A la dècada de 1900. I feia unes petites escultures d'argila. Per què? Perquè aquest era un material que formava part del paisatge de la seva ciutat natal. Hi havia molta argila per allà i ella doncs va agafar el costum de fer aquestes petites escultures. I quan era nena, eh? Però el seu pare estava oposat amb aquest gust que tenia la nena, perquè resulta que era un home que era evangèlic, no? Un ministre evangèlic, i creia que l'expressió artística era pecat. Llavors ell no estava d'acord amb això. Però malgrat tot, la seva filla va continuar amb aquesta afició. I van passar els anys, i va arribar el 1921, en què ella ja era gran, i es va traslladar a Harlem per matricular-se en una acadèmia que hi havia allà, que havia fundat un senyor que es deia Peter Cooper l'any 1859 i que tractava de, tant d'una escola d'art com d'arquitectura, d'enginyeria i tot això. No? S'anomenava la Cooper Union for the Advancement of Science and Arts. I aquesta, en aquesta escola ella es va apuntar i va tenir uns excel·lents resultats, no? Va estudiar allà escultura. Llavors, de fet, el seu treball va ser sempre molt lloat. Bueno, avui hem posat música d'una dona que...
Sona molt bé, eh?
Sí. A veure, el nom d'aquesta dona, quin és?
Augusta Holmes.
Holmes. O sigui, l'hem posat aquí perquè es deia Augusta, també, no? Va ser una pianista i una compositora que va viure... Va viure els mateixos anys que ella, però una mica abans. Era més gran, doncs, aquesta dona, una miqueta més gran. Però, doncs, he vist que aquest nom tan imponent, no?, perquè a mi m'ha semblat així,
sí,
doncs tenia que veure amb aquesta compositora, també. Bueno, continuem, doncs, no?
I tant que sí.
O sigui, ella, ja hem dit que el seu treball era molt, molt apreciat, va ser molt admirada per artistes, també, però sempre eren artistes de la seva raça, no? Perquè, clar, hi havia molt de racisme en aquell moment, eh? No ens fem a la idea, però era així, no? Llavors, clar, els artistes negres contemporanis, doncs, l'admiraven molt. I també les persones que no eren artistes, no? Per exemple, hi havia dos líders carismàtics, de política, negres també, que ells van encarregar-li a l'Augusta el seu bust, o sigui, la seva escultura, no? I ells dos sembla que estaven constantment en desacord, no? No eren líders de la mateixa cosa, no? I estaven sempre en desacord, no? Però amb això van tenir la mateixa idea, no? Per què? Doncs perquè aquesta dona era molt bona escultora i estava, bueno, tothom ho pensava així, la gent que la coneixia i la apreciava, no?, com a escultora. I això li van fer molts encàrrecs, no?, importants també a la dècada de 1920, no? I tots aquests treballs van tenir, com hem dit ja, una molt bona acollida, però malauradament, clar, el problema aquest racial que hi havia va obstaculitzar un major reconeixement de la seva obra, que hagués pogut estar molt millor, bueno, molt més apreciada. Clar. Encara, si no arriba a ser per això, no?
Sí.
Com a exemple, cal citar que ella havia guanyat una prestigiosa beca a l'Escola Fontainebleau de Belles Arts a París l'any 1923. Però aquesta beca li va ser retirada quan l'escola va descobrir que era una dona negra. I encara que ella va presentar una queixa al comitè d'ètica, recolzada per líders de negres també ben reconeguts, en aquells moments l'escola va mantenir-se amb la seva decisió i no li va tornar a concedir la beca. Ara, dos anys més tard d'aquest episodi, va rebre una altra beca, aquesta vegada de Roma,
sí,
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Roma, però ella va ser incapaç de recaptar fons pel viatge i per l'estança, no? I llavors va decidir no acceptar-la. O sigui, que també ella tenia problemes econòmics, també, no? Per totes aquestes coses que l'acompanyaven a la seva vida, no? Però, bé, l'any 1929, o sigui, 6 anys més tard de la primera beca que havia rebut, gràcies a una tercera beca que va guanyar per una de les seves peces més famoses, que es deia Gamin, que és, vol dir nen en francès, no? Doncs Augusta Savage va aconseguir arribar finalment a París. I allà va fer diverses exposicions dels seus treballs a diferents galeries. També va col·laborar amb artistes també de la seva raça, que residien a la capital francesa.
Sí.
Per exemple, els poetes Claude Mackay i Conti Cullen, i la companya d'aquest, l'escultora Nancy Elizabeth Prophet. O sigui, ella va fer col·laboracions amb aquestes persones i va estar treballant allà un temps. Bé, quan a principis de la dècada de 1930 Augusta Savage va tornar a Harlem, es va centrar en l'ensenyament i va fundar la seva pròpia escola d'art, que es va anomenar Savage Studio of Art and Crafts. A més, anys més tard, va obrir una galeria que proporcionava espai per exposar l'obra d'artistes de raça negra, també, d'arreu del món. O sigui que ella veia la dificultat que hi havia en aquest món de la seva raça, no? I va fer el que va poder per ajudar a que els artistes d'aquesta comunitat, doncs, poguessin sortir endavant també, no? Ella va saber desafiar hàbilment la imatge negativa i estereotipada que es tenia sobre les persones negres. I ho va fer lluitant amb el talent que ella tenia, no?, per l'escultura. O sigui, amb aquestes eines,
sí,
ella va saber fer un munt de coses, no? I una de les obres més grans que va fer l'Augusta va ser una escultura per a l'edifici de la Fira Mundial de 1939, que estava inspirada en una cançó, Lift Every Voice and Sing, una cançó que vol dir, no?, que deixin a les veus cantar, no?, que moltes vegades es descriu com a l'himne nacional negre, de harp, o sigui, l'arpa, no? I un altre, justament amb aquest tema, un altre treball per al mateix recinte va fer-lo amb una escultura que representava a cantants negres també, com si fossin les cordes ascendents d'una arpa. Van ser treballs molt espectaculars, però malauradament aquestes dues peces van ser destruïdes quan es va d'arribar al recinte ferial. O sigui que no li donaven la gent
cap importància, no?
Sí, no li donaven la importància que tenia pel fet de ser una dona negra, suposo,
Sí, sí,
per aquests dos factors, no?
Déu-n'hi-do, per això.
Sí, una pena. Thank you. Bé, doncs, Augusta Savage va morir l'any 1962 a Sougertis, New York. Va ser recordada per molts com una talentosa escultora i activista apassionada que va lluitar contra la injustícia i la discriminació racial. I més tard, quan ella ja no hi era en aquest món, l'any 1988, el Centre d'Investigació de la Cultura Negra va fer una exposició amb 19 obres seves. Però, de fet, queda poc del seu considerable treball, perquè gran part d'aquest s'ha perdut i molt, molt important és el perquè, que és que ella treballava amb guix, que és un material molt poc fort, molt poc resistent, no? I això era pel fet de no poder permetre's el luxe de fer-ho amb altres materials millors, no? Ella no tenia molta...
massa recursos,
no, no tenia recursos i, bueno, tindria alguna vegada que li pagarien alguna cosa i així, però normalment ella no es podia permetre el luxe de fer... de fer coses com els altres escultors, no? Llavors, clar, les coses es perdien, no es trobava la manera de conservar-les, no? Malgrat tot, ella segueix sent probablement l'escultora negra més influent del segle XX. Els seus esforços van servir per aplanar, sens dubte, el camí de moltes altres artistes de la seva raça. I això li hem d'agrair.
I tant que sí. Molt bé, Isabel, tornem d'aquí 15 dies.
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.